Avui parlem amb el reusenc Enric Herce, bibliotecari, filòleg i escriptor. I parlarem, esclar, sobre aquesta última faceta, la d'escriptor, tot i que segurament les diferents facetes s'acaben complementant entre elles. Ha publicat les novel·les de ciència-ficció, Simulacions de vida, Estació Boira, Premi Imperdible 2019, L'estrany miratge, Premi Imperdible i Premi Ictineu 2022 i Un bibliotecari de Mart. I també ha participat en els reculls Punt de fuga, Punts de fuga, 10 relats ecofuturistes, contes per al desconfinament i tàndems fantàstics. Per nosaltres hi parlarem en concret sobre el seu últim llibre, Benvolgut Jaume. Bon dia, Enric.
Bon dia.
La teva passió per les lletres i els llibres és evident, no? D'on prové això?
Doncs de ben petit. He tingut la sort que a casa sempre hi havia llibres i de ben petitet ja amb còmics, llibres, tot el que ha sigut literatura i art audiovisual sempre m'ha agradat molt.
I com t'hi endinses en el món de l'escriptura, no? Perquè això hi ha un dia, amb tot aquest seguit de llibres que he dit, que tens ja a les espatlles, hi ha un bon dia que decideixes originals que tenies en un calaix, bé, avui en dia estan dins de l'ordinador, no en un calaix, però doncs els intentes publicar o com funciona això?
Doncs va ser tard perquè jo de ben petit ja el que tenia clar és que m'agradava explicar històries. La meva forma de jugar amb els clics, els Air Gun Boys, era muntar-me històries, pel·lícules, i al començament dibuixava còmics i m'agradava molt el dibuix. Però a poc a poc les històries em van anar complicant i les vinyetes dels còmics, clar, les bafarades, acabaven omplint pràcticament tota la vinyeta i el dibuix. Més que ajudar-me, m'alentia, feia que anés més lent i jo tenia ganes d'avançar amb la història i no podia. I clar, el pas lògic va ser ja directament començar a escriure cap a l'institut. Hauria ser que ja em vaig posar més seriosament a escriure. Clar, fins que vaig acabar publicant va passar molt de temps, perquè jo era d'aquells que anava fent novel·les, anava escrivint, però les guardava en un calaix, no les movia.
I llavors hi ha un bon dia que dius, vinga, va, intentem-li donar sortida, que algú potser, no?, ho vas deixar llegir amb algú i et va dir, ei, que això està molt bé, o què?
Sí, bé, la meva dona, bueno, aleshores era la meva parella, que m'ho deia, ja prometo que fas d'escriure i no moure-ho, no? El lògic és que tenia algun interès perquè la gent llegeixi la teva història. Jo sí, però no, aquest pas no l'acabava de fer, no tenia una obsessió per publicar o perquè les històries arribessin a més gent. Jo necessitava explicar-les i em quedava tan ample, però sí, va caure pel seu propi pes. Doncs les vaig començar a moure. Al començament eren contes i buscava llocs on publicar. Molt al començament escrivia en castellà, però per una qüestió de trobar-li sortida, perquè el que era literatura de gènere en català per trobar llocs on publicar era molt complicat. No hi havia llocs. I cap als 90 va ser que va sortir un fanzine que es deia Miasma, que portaven dos nois de Manresa, la Meritxell Genescà i en Caleb, i tenien un fanzine que feien la versió en català i en castellà. En castellà no tenien problema per rebre originals i en català no en rebien. En rebien molt poquets. Així que per incentivar una mica la gent el que van fer és muntar un concurs de relats de terror, ciència-ficció i fantasia. I va ser aquí que vaig presentar Sang d'Urnalac, que va guanyar el primer Premi Miasma de Terror. Però això, clar, això va ser els 90, no, hauria de ser el 2007 ja, el 2007. Mm-hmm. I a partir d'aquí, doncs bé, vaig anar ja buscant llocs on publicar, va sortir la revista Catarsi, i bé, a partir d'aquí es va la cosa ja ampliant el ventall de llocs on tenies oportunitats, que no és que fossin molts, però ja em van sortir alguns.
I al final et fas un nom, ara que deies, no?, literatura de gènere, perquè habitualment ens parles del món fantàstic i sobrenatural, de la ciència-ficció, suposo que t'atrau especialment tot això.
Sí, la veritat és que sí, també de forma natural, vull dir, el que et comentava al començament, igual que hi havia llibres a casa, doncs la tendència natural sempre va ser a còmics de superherois, a pel·lícules de ciència-ficció, a històries de fantasia, de capa i espasa, ja diguem que ja havia integrat al meu ADN aquesta tendència cap a la tot el que és gènere. I clar, a l'hora de començar a escriure de forma natural, doncs em van sortir històries de gènere. Molt al començament tirava més cap al terror i a poc a poc vaig endinsar-me més amb la ciència-ficció. I, de fet, clar, els tres primers llibres que vaig publicar amb Males Herbes, que van apostar per mi, va ser ciència-ficció i ciberpunk, que és una variant de la ciència-ficció bastant dureta.
Bé, i que per tant a tu t'agrada i entenc que també hi ha una part, no, que també facilita, no dic que sigui fàcil, només que facilita la creativitat i que puguis moure't, no, en viaranys que potser habitualment un no s'hi pot moure perquè s'ha de cenyir més a la versemblança i en canvi tu, tot i que no te n'allunyis de la versemblança, o sigui, tot i que en darrer terme també hi pugui haver-hi una voluntat de versemblança, però doncs sí que aquesta versemblança té una miqueta més d'espai per recórrer.
Sí, jo trobo que el gènere és molt interessant precisament per això que acabes de comentar tu. Et dona l'opció de tractar temes seriosos, 100% seriosos i tan durs com puguin tractar la realista, però et dona una perspectiva, sigui anant cap al futur, uns anys cap al futur, si és ciència-ficció, o agafant perspectiva des de la novel·la històrica per tractar aquests temes amb distància. I d'alguna forma també m'agrada perquè no és que enredis el lector, però el fiques en una ubicació, en una situació que d'entrada li pot semblar molt llunyana, que parles de planetes llunyans, d'uns segles en el futur, però a poc, a mesura que es desenvolupa la història, cau de dir, ostres, però és que el que està explicant-me, el que està parlant, és el que està passant aquí i ara, no? Són problemes reals i quotidians que vivim. I jo crec que és una forma molt intel·ligent o molt interessant per apropar-te al lector. No et veu a venir d'alguna manera. Ja quan se n'adona de realment on l'estàs posant, ja potser és tard i ja està enganxat a la història.
Bé, m'ha agradat això, perquè jo abans em corregia com a mi mateixa, o perquè es quedés clar, no? Que deia, no és que sigui fàcil, ni molt menys, perquè, tal com tu has dit, no és una forma molt intel·ligent o molt interessant, no?, de poder atrapar l'actor i de poder-lo endinsar en aquests àmbits en què tu ens endinses. Anem a Benvolgut Jaume, que és aquesta última entrega. De bones a primeres, ja amb la coberta queda clar que ens hi movem en aquest terreny, no? Així, com a mínim de monstres, perquè aquí veiem a la portada algú que està llegint i que al darrere hi ha molts ulls, un monstre amb molts ulls. La imatge, això és cosa teva, o sigui, ho decideixes tu, decideix l'editorial, o en aquest cas concret, com va anar?
Doncs em van preguntar si tenia alguna idea per la coberta, i jo documentant-me, perquè evidentment és una novel·la que requereix molta documentació, vaig trobar una imatge d'un contrallum del Cafè de París de Reus, que vindria a ser on actualment hi ha el Viena, de la plaça del Prim, i és un contrallum on es veu això, un senyor amb un barret, amb un diari, a contrallum contra l'entrada del cafè. I a mi em va encantar, jo quan la vaig veure aquesta fotografia, que és posterior a l'època en la que passa la novel·la, és en 1920, i és obra d'en Carles Fargas i Bonell. I quan la vaig veure dic, ostres, és la coberta del llibre. Però clar, era una fotografia i el disseny de col·lecció d'Espècula, doncs treballen amb aquestes il·lustracions magnífiques de l'Àlex Santaló. I clar, quan m'ho van comentar vaig dir, ostres, doncs m'agradaria d'alguna manera fer servir aquesta imatge, però també integrant l'altra ànima de la novel·la, perquè si per una banda tenim el modernisme, aquest ambient modernista de cafè, doncs també hi ha l'element una mica sobrenatural, no?, de gènere. I jo vaig dir, ostres, doncs m'estaria molt bé que per aquest finestral es veiés algun ésser sobrenatural, no? I l'Àlex, a partir d'aquesta idea, que ho va clavar pel meu gust, va ficar aquest monstre amb tots aquests ulls i aquests ullals, que serveix també una mica com a vitrall i li dona color, perquè la primera part és com en blanc i negre, i el color és la llum que passa a través de l'epidermis de multicolor d'aquest monstre, no?
Bé, en qualsevol cas és el que permet donar entrada a la novel·la i aleshores, clar, acaba atrapant molt el lector i acaba definint també, no?, què s'hi trobarà dins una miqueta.
Sí, jo trobo que sí. Reflecteix aquestes dues ànimes, aquests dos mons, per una banda la part més històrica, costumista, i per l'altra l'element sobrenatural de gènere més d'aventura.
A veure, entrem de ple en Benvolgut Jaume i com que hi ha tantes coses, no sé per on començar pràcticament. Perquè, per exemple, has dit que hi ha molta documentació, no?, que requereix molta documentació, perquè ens parles de la colla de l'Aladern. I bé, a Reus potser són relativament coneguts, no?, per segons qui, no sé, hi ha la plaça del teatre, no?, hi ha les estrelletes de la colla de l'Aladern, i ho dic perquè sí que en segons quins àmbits és conegut, però doncs no sé, no? Si la majoria de la població ho coneix, i en qualsevol cas, si vols fer una novel·la en què apareguin aquests personatges, t'hi has de posar a fons, esbrinar-ne més coses, no? Qui eren aquesta gent, què feien, què deixaven de fer, i com és que t'encaixen, no? A tu, perquè, clar, també donaven molt de joc aquesta gent. Explica'ns una mica.
Doncs, anava, bueno, per una banda volia explicar la seva història, perquè jo la trobo fantàstica, vull dir, tal com van anar, com al voltant d'aquesta impremta llibreria que va muntar Josep Alader, es va congregar aquests intel·lectuals de l'època, aquesta tertúlia, aquest grup, que eren molt joves, perquè Josep Alader, que era una mica l'alma mater, era l'amo, tenia 26 anys, i d'ells 10, dels 10 principals, la meitat eren menors d'edat. I clar, tenien idees, tenien projectes enormes. Volien fer una enciclopèdia catalana, volien fer una col·lecció de grans clàssics de la literatura universal traduïts al català, volien fer museus, tenien moltes idees. I al cap de davall, la botigueta va durar un any i mig. Va començar a l'estiu del 1897, i a finals del 1898 ja va tancar. O sigui, per una banda, hi havia aquest component d'interès per explicar la seva història, una història molt arrelada de Reus, molt vinculada a Reus. Jo volia donar-li molt de protagonisme a Reus, perquè en les meves altres novel·les de ficció d'alguna manera sempre hi havia una picada d'ullet a Reus, però clar, quedava molt, molt, molt distorsionat pel context futurista. Aquí volia que Reus hi fos molt present. I d'altra banda, precisament per aquest fet de que la botigueta només durés un any i mig, em quadrava molt bé amb el que és l'estructura epistolar de la novel·la. Perquè, clar, si tinc que explicar la història d'un grup de literats que s'allarga al llarg del temps, des que són joves fins que moren, doncs clar, seria llarguíssim el procés. En canvi, com això es va concentrar en aquest any i mig d'ebullició cultural, em quadrava perfectament.
I després, per una novel·la, l'estil de la que planteges, clar, la colla de l'Adern va fer la festa druídica, eren uns personatges especials, van acabar tots com van acabar, però doncs, clar, donava joc, no?, si més no.
Sí, bueno, de fet, la festa druídica no la van arribar a fer mai. No la van arribar
sí,
a fer.
Sí, la van plantejar.
Sí, exacte, la van plantejar. Va ser una idea del Josep Aladell i de l'Hortensi Güell, que se'ls va ficar la seva. Van descobrir aquest monument, aquesta pedra a prop del Cuber, que ells deien que era un dolmen i era un altar druídic. I van dir, ostres, hem de fer com una festa, que pràcticament, de la forma que la descrivien, era una festa hippie. Vull dir, amb recital poètic, a fer una costellada i al mig del camp, disfressats amb peix com homes antics. I tenien aquesta idea, i va ser una espineta que li va quedar clavada al Josep Alader, que ho explica gent amb el pas dels anys, que encara anava quan, de tant en tant, recordant-se d'aquella idea que no van arribar a fer mai realitat. I també, com a homenatge, també jo volia, no?, que aquest llibre, doncs, aquesta festa, d'alguna manera, hi aparegués. I el que diguéssim que el món real no va passar, doncs el llibre fer-ho realitat una mica.
I bé, altres qüestions, que has anat dient, has parlat d'una novel·la epistolar, perquè, clar, aquest benvolgut Jaume, no?, que potser és així com un títol especial, o que si no, si més no, et deixa una miqueta fora de joc, no?, perquè dius, benvolgut Jaume, clar, benvolgut, dius, sí, clar, això és tal com comencen les cartes, no?, és veritat. Doncs bé, doncs resulta, no?, que trobem aquí un jove endeutat amb un usurer perillós i que es veu amb la necessitat d'escriure el seu oncle, que és aquest Jaume, per demanar-li ajut econòmic. Tot això, però, com arrenca? Perquè aquí al darrere jo diria que hi ha algun referent real? Aquest Jaume és algú
sí,
amb certa...
Sí, sí,
és... Bé, explica-ho.
Sí, és una història, de fet, molts cops, quan escrius una novel·la, de les coses que t'acostumen a preguntar és que quina és la idea o l'origen, no?, de la novel·la, i a vegades no hi ha un disparador concret, és un cúmul de coses, d'experiències, però en aquest cas no, en aquest cas hi ha un origen molt concret i és molt literari, de fet, i molt relacionat amb, tal com deies al començament, amb la meva tasca de bibliotecari, perquè va ser quan treballava al CRAI del Campus Catalunya, de la Rovira. Ara estic a Turisme, a Vilaseca, però abans del 2013 estava al CRAI Catalunya, on hi ha la Facultat de Lletres, i allà ells tenen el que és el llegat Vidal Campmany, que és el fons que van deixar a la seva mora en Jaume Vidal Alcover i la Maria Aurelia Campmany, que van estar molt vinculats a la casa, perquè van, a part d'uns grandíssims escriptors, van ser també professors. I escanejant, digitalitzant aquest fons, que hi havia tot un seguit de cartes que li enviava un nebot a en Jaume Vidal Alcover, un nebot que es deia José Luis. Clar, per digitalitzar-ho, per enviar-ho a digitalitzar, havíem de llegir els documents, estudiar-los una mica i explicar, doncs, postal que li envia una tieta pel dia de Nadal. I al començament, doncs, clar, em veia una obligació de llegir aquestes cartes, però a poc a poc jo és que em vaig acabar enganxadíssim amb aquestes cartes. I ja quan veia la lletra o la signatura del José Luis ja les buscava, no?, de dir, a veure què explica aquest home, perquè, clar, s'allargaven al llarg del temps. Començaven, la primera de totes és el 18 d'abril del 68, que és la mateixa data de la primera carta de la novel·la, escrita des de Palma de Mallorca i, evidentment, adreçada al seu benvolgut Jaume, que era en castellà, era querido Jaime, que era el tiet del José Luis. I em fascinaven aquelles cartes perquè eren cartes quotidianes que explicava, doncs, ara treballo, ara no, ara tinc parella, ara no... Però d'una manera o l'altra el José Luis s'ho feia venir bé per demanar-li diners a en Jaume Vidal Alcover. Era genial, vull dir, jo flipava de cada carta, pensava a veure aquest cop com s'ho fa venir bé o com ho enllaça per arribar a demanar-li diners o agrair-li els diners que ja li ha enviat. I d'aquí va sortir la idea, vaig pensar, ostres, seria genial una novel·la epistolar que comencés de manera molt costumista o realista i a poc a poc la pilota o els arguments que va fent servir el nebot per demanar-li diners al tiet s'anessin fent grans i grans fins que entrés de ple en el terreny del gènere. I d'aquí va sortir la idea.
I llavors ens movem des de Mallorca, als anys 60, a Reus, però als Reus del 1898, amb, com dèiem, doncs això, la colla de l'Adern, el modernisme, i bé, i per tant, doncs, aquest personatge es queda engolit pel viatge en el temps, no? I es troba perdut i vol tornar a casa, no?
Sí,
i aquí
sí,
és on ens atrapes, on te poses aquesta part que segurament, doncs, el José Luis aquest no hi va caure, però bé, que tu fas que passi, no? Que s'esdevingui, però com deies abans, requereix molta documentació, malgrat que tot sigui fantàstic i que tot sigui sobrenatural, que passin, que s'esdevinguin coses que representa que no passen en el món quotidià, si més no.
Sí, una de les gràcies, o jo crec que l'ànima de la novel·la és una mica aquest joc, no? Aquesta col·lisió entre dos mons, que seria el realisme o el costumbrisme, i el món general de literatura de gènere, de literatura fantàstica, que curiosament doncs, els lectors d'un i altre són reacis a anar d'un món a l'altre. Normalment costa a vegades no sortir de la zona de confort. Jo sé molta gent que llegeix llibres realistes, però li costa quan sent sense ficció, terror, i va, quina mandra, això dels marcianers, no vull saber-ne res. O al revés, gent interessada en el gènere, que depèn de quin tipus de llibre massa realista o que tracta temes massa quotidians, són reacis a llegir-lo, i el que vaig voler crear és una col·lisió d'aquests dos mons. El llibre, la primera, tercera part, és totalment realista, tot el que explica està perfectament documentat, és la Mallorca dels anys 68, dels hippies, de la Sgt. Peppers, de l'actuació que va haver del Jimi Hendrix, són tot coses que podrien passar al món real, i molt documentat amb dades històriques, i de cop i volta hi ha aquest canvi, aquest, diguem, no sé com dir-ho, cortocircuit, no sé, i comencen a passar coses que ja, tot i que segueix tot ben documentat, perquè al Sala, al Reus modernista, continua havent una tasca de documentació important, ja comencen a haver elements estranys, com puguin ser no morts amb un uniforme de la Guàrdia Mora del Generalíssimo, bèsties que surten de llindars temporals, que porten d'una època amb una altra o d'una dimensió amb una altra, i el joc era una mica aquest. Però al mateix temps jugar amb el narrador poc fiable. És a dir, no tenir en cap moment la sensació de dir, ostres, aquest home és un galtes i el que està fent és explicar-li un sopar de duro al seu tiet per demanar-li diners. Ni tampoc entrar en el terreny de dir, ostres, no, tot el que està dient completament és veritat. Vull dir, jo m'he trobat gent que l'ha llegit i que m'han dit tant una cosa com l'altra, gent que m'han dit, hòstia, aquest tio no me'l crec, és un muntenques. I gent que m'ha dit, no, jo tot el que diu m'ho crec, perquè, clar, tu comences a veure tot com està escrit, documentat, no té sentit, potser, no?, que per mentir per diners vols dir que algú es prendria tanta feina, li surt més a compte buscar-se una feina, no?, que explicar tot aquest muntatge.
En qualsevol cas, només tenim la visió per part del nebot, no tenim l'altra part, no? Perquè només tenim aquesta part de les cartes, diguéssim.
Sí, només tenim una part. De la part final, de la resposta del nebot, pots deduir una mica el que li està dient a l'oncle, que hi ha una part que ja veu que ja li està posant en dubte certs aspectes, no? De dir, ostres, però això que aquesta notícia que he llegit que ha passat aquí, això té relació amb tu? O això que m'expliques aquí, amb aquest llibre, ho expliquen molt semblant. Vols dir que això no ho has copiat d'aquí? Però ell sempre té arguments i arguments plausibles. Per tant, juguem sempre amb el terreny aquest del narrador poc fiable, però sense apostar clarament per si el que diu és veritat o no.
Bé, això ja és la tasca del lector, que ho acabi interpretant com vulgui, no? És aquest, això que dius que t'ha passat, no? Que hi ha hagut alguns que ho han interpretat d'una manera i els altres d'una altra. Aquí, des que l'escriptor publica el llibre, llavors ja queda en la mà dels lectors i aquest segurament també és la gràcia, o no?
Sí, és el joc literari una mica que proposo. Volia mantenir-me en aquest límit de no pecar per excés ni per defecte i també trobar l'equilibri entre els elements realistes i els de gènere, que en això em va ajudar molt en Jordi Casals de l'editorial Especula, l'editor, que el tot, molta feina que vam fer va ser per equilibrar aquests dos mons, per no pecar en trossos, de dir, ostres, aquí potser hauries d'introduir algun element més de fantasia perquè si no ens estem passant de frenada o a l'inrevés, de trobar aquest equilibri. Això va ser una de les parts més complicades d'escriure el llibre.
Bé, perquè Especula, recordem-ho, és una editorial independent especialitzada en ficció especulativa, no? D'aquí el nom, i bé, doncs que aposta per autors i autors que escriuen en català. I tu abans deies que vas començar escrivint en castellà, però de fet el llenguatge català que hi utilitzes és increïblement potent, no? I és allò que dius, ostres, això s'hagués de traduir, no sé si l'autor s'hauria de transmetre amb aquesta força, no? Precisament. O sigui que no sé com era el teu castellà d'aquells inicis, però el teu català és increïble. No sé si t'hi has de treballar molt, no?, en aquest sentit, perquè, clar, això també a vegades, no només per la llengua, sinó per tota la història, no?, que s'escriu una cosa i després, clar, l'has d'anar revisant, l'has d'anar polint, i no sé si et porta molta feina aquest apartat, no?, l'apartat de llengua, però en qualsevol cas que està molt ben trobat.
Clar, amb aquesta novel·la, a diferència d'amb les anteriors, en ciència-ficció potser el llenguatge és treballat, però més funcional. En canvi, aquí, per una banda, hi havia la part de Mallorca, que vaig mirar molt tot el tema del balear,
d'agir,
expressions, exacte. I després, ja, quan fa el salt al 1897, vaig intentar una mica que el llenguatge es tornés una mica més arcaic, una mica, sense però que es veiés una mica el contrast. D'altra banda, clar, hi ha totes les expressions i els poemes de la pròpia colla de l'Alader, que, clar, ells escrivien amb el català que escrivien. Si realment traduir aquesta novel·la seria complicat. I, de fet, en Daniel Genís, que em va fer la presentació així més de la novel·la, ell m'ho va comentar i va dir, ostres, que ja havia llegit els previs de ciència-ficció i vaig dir, ostres, m'ha sorprès molt, clar, el canvi, no? Perquè aquí el llenguatge està molt treballat, les expressions i tot ve una mica també d'això, no? De les exigències i necessitats de la novel·la d'una i altra.
Perquè, clar, en cada cas, cada nou llibre representa que és un nou repte i també una nova realitat, no? Un nou projecte i t'hi has de posar diferent, però doncs també entenc que com a escriptor es pretén superar-se a un mateix.
Sí, la veritat és que em venia molt de gust. Aquesta novel·la és una novel·la molt antiga, perquè la idea és de
ja t'ho dic,
abans del 2013, exacte, molt abans de publicar Simulacions de vida, fins i tot. O sigui, la idea és d'abans de tots els llibres de ciència-ficció. El que passa també que era conscient de la dificultat que implicava i, bueno, fins que no m'he vist preparat i he tingut la documentació feta, no m'he vist en cor de tirar-la endavant, perquè era conscient que era una novel·la complicada, que jo trobava que la idea era potent, era bona, però podia sortir fatal. Aquelles coses que la pots fer molt bé o et pot ser un desastre. I a vegades com la línia que separa els dos mons és molt, molt primeta, doncs per això vaig esperar tant a fer-la i a posar-me'n seriosament quan em vaig veure amb cor de fer-ho, i ha sigut ara.
I després de Benvolgut Jaume, que això ja és un projecte fet realitat, entenc que, clar, continues escrivint, ja hi ha algun altre projecte en ment o mig realitzant-se, es pot explicar alguna cosa? Ja ens ho trobarem, deixem que passi el temps.
Ja tinc una altra acabada, que encara no... l'estic movent una mica i és un és gènere fantàstic, evidentment, però és un subgènere que jo encara no havia tractat mai. No és fantasia, com hem volgut ja amb la fantasia històrica, ni és ciència-ficció. És un altre subgènere que... Però, bueno, em venia molt de gust fer-ho i he tirat endavant i, bueno, m'ho he passat molt bé escrivint-ho, la veritat. I després, ara
I com
que
es diu
escrivint...
aquest...
Això t'ho puc dir encara.
Perquè dius que ja és una realitat, però encara no ha sortit.
Sí, tampoc sé si el títol que té ara serà el definitiu. Ah, vull dir, ja t'ho dic, escrita està la novel·la, això sí.
Però no ha sortit al mercat, no, encara no es pot comprar.
No, encara no.
Hi ha alguna cosa que ha d'evolucionar i que ja veurem com evoluciona.
No, de moment la novel·la hi és, però encara no té casa. Diguem que està buscant casa,
però
ben
volgut, Jaume, és del 2024 i, per tant, aquest altre projecte també serà del 2024, no? Estàs aquí...
No, que va. Ara és el que et dic, està buscant casa. Tenint en compte els temps editorials, si tot anés molt, molt bé, aquesta sortiria el 25.
Bé, però doncs en tot cas, en qualsevol cas, que estàs molt creatiu, no? Que és una cosa, una informació bona i que fantàstic, molt bé, molt bé. Però encara parlaves d'una altra cosa, eh? Explica.
Sí, el que estic fent ara mateix és escrivir, perquè aquesta ja està escrita. El que estic escrivint ara mateix és una... Torno una mica a la ciència-ficció, torno al Boydeverse, que és aquest univers expandit de les novel·les cyberpunk, el de Estació Boira, Simulacions de Vida i l'Estrany Miratge, que formen com un tríptic on hi ha personatges compartits i bé, tot passa una mica al mateix món. Doncs és un altre llibre, no diré novel·la, és un altre llibre que explica històries de... situades en aquest món futurista. Aquest és el work in progress, per dir d'alguna manera, el que estic treballant ara.
Doncs fantàstic, a continuar treballant i nosaltres poder-te continuar llegint i endavant. Felicitats.
Moltes gràcies.
Fins aviat, doncs ens seguirem per poder anar parlant amb tu en properes ocasions, d'acord?
Genial, perfecte.
Una abraçada, Enric.
Una abraçada, Agnès.
I fins aquí arriba el programa d'avui i tornarem la setmana vinent. Recordeu que ens podeu escoltar els dijous a les 8 del vespre en primera transmissió i en segona dissabte a les 10 del matí per parlar de literatura i de cultura catalanes des de la nova ràdio de Reus, perquè creiem que és important acostar-vos als nostres autors i a la nostra cultura més propers. Ja sabeu que, mentrestant, podeu escoltar aquest programa o els antics sempre que vulgueu a través del web de la nova ràdio de Reus, lanovaradiodereus.cat. Llegiu. La lectura ens fa lliures.